Ràdio Estel. Informatius.
Les 11, us informa Ana Closa. A Madrid, aquest matí s'ha fet una nova sessió de control al Congrés dels Diputats, novament centrada en els recents casos d'espionatge a ministres espanyols. El president Pedro Sánchez ha assegurat que ni la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil disposen del programa Pegasus, que és el que es va fer servir per espiar també el telèfon de líders independentistes. Judit Casellas.
La picabaralla més tensa l'han protagonitzat la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, i el mateix Sánchez, quan la Popular ha acusat el president de pactar la seva investidura amb aquells qui sabia que estaven sent investigats.
Si usted sabía que eran un peligro y que estaban siendo investigados, ¿cómo es posible que les abriera usted las puertas de la Moncloa y se sentara con ellos a negociar? Su gobierno nació de un pacto diabólico.
La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. A ustedes les aprueban dudis y con nosotros, según los últimos estudios demoscópicos, más del 70% de la población en Cataluña no considera la independencia una prioridad.
D'altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tornat a insistir en que el canvi a la direcció del CNI no ha estat una destitució, sinó una substitució, i ha assumit el cessament de Paz Esteban com a propi.
L'altre tema destacat han estat les gravacions de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, en què hi ha involucrats càrrecs del Partit Popular amb casos de corrupció.
El ministre de l'Interior ha aprofitat l'ocasió per criticar el Partit Popular i defensar-se de les acusacions de la dreta.
Cuando ha habido un fallo o ha habido una intromisión ilegítima, lo ponemos en conocimiento de quien tiene que investigar, porque son hechos graves, que es la autoridad judicial. Pero le vuelvo a referir. Aquí ya este ministro del Interior, ¿verdad?, que con Villarejo, Villarejines y gente de ese tipo no le han visto.
Marlaska també ha defensat que l'espionatge del seu mòbil ja està en mans de l'Audiència Nacional com a respecte a la separació de poders de l'Estat.
I també al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat veu a la seva voluntat de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Pedro Sánchez està disposat a reunir-se amb Aragonès i així ho ha dit.
Desde luego el gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo, cuando considere también la parte catalana.
Mentre Aragonès ha reiterat que ja fa dies que ells demanen la reunió.
Gràcies, Judit. I matí complicat arreu de Catalunya si es vol agafar un taxi. Aquest dimecres tots els sindicats del sector han convocat fins a les 2 del migdia una vaga per reclamar al govern que s'apliqui la proporció d'una BTC per cada 30 taxis. A Barcelona la vaga ha començat a les 9 del matí i els taxistes han tallat la Gran Via a l'altura de Balmes i preveuen que la protesta continuï amb una marxa lenta de la Diagonal fins al Parlament. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, el portaveu de l'IT Taxi, Tito Álvarez, ha desafiat el govern i ha explicat que ¿qué puede pasar si se imposa el modelo de Isabel Díaz Ayuso?
No queremos el modelo de Isabel Díaz Ayuso en el área metropolitana de Barcelona ni en Cataluña. Y si los partidos políticos catalanes y de izquierdas quieren imponer ese modelo en Cataluña, pues tendrán al sector del taxi enfrente ahora y en las elecciones municipales, que movemos más de 40.000 votos.
El portaveu de l'IT Taxi ha alertat que si el govern permet que les 4.000 llicències de BTC puguin fer de taxis, les protestes continuaran. Segons l'organització, la vaga que ha començat fa 2 hores a Barcelona, 4.000 taxistes han iniciat una marxa lenta direcció al Parlament. Anem cap allà. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Tots aquests cotxes han ocupat tota la Gran Via fins plaça Espanya, al carrer Tarragona i mig carrer Numància. Avancen lentament per la plaça Tetuán de Barcelona, per on baixaran per passeig de Sant Joan fins a arribar al parc de la Ciutadella, on està el Parlament. A la 1 del migdia tenen previst reunir-se amb grups parlamentaris per demanar-los que es posicionin en les seves demandes.
Gràcies. I ara els esports, en Xavi Toscano.
La jugadora de l'Uni Girona, Laia Palau, es retira del bàsquet professional després de 27 temporades. Palau, de 42 anys, ho ha fet oficial aquest matí durant un acte al pavelló de Fontejau.
No vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Simplement crec que me'l miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat, i també en part per això ho deixo d'ara, perquè no vull que se m'acabi.
La base catalana, una de les millors del món, ha estat 27 temporades jugant a l'elit del bàsquet femení. En tot aquest temps ha sumat 33 títols de club, entre ells 14 lligues i dues eurolligues, i 12 medalles amb la selecció espanyola, amb qui ha disputat 314 partits després de debutar-hi l'any 2002. Amb el combinat espanyol ha conquerit 3 europeus i una plata olímpica entre els títols més destacats. El seu actual equip, l'Uni Girona, ja ha anunciat que retirarà el seu dorsal, el número 3, i que penjarà a Fontejau la seva samarreta. En futbol, aquesta nit es juga a l'estadi Sánchez-Pizjuán de Sevilla a la final de l'Europa League, que enfronta el Glasgow Rangers i l'Eintracht de Frankfurt. El partit comença a les 9 de la nit i durant la prèvia, de fet, aquesta passada matinada, aficionats dels dos equips han protagonitzat diversos incidents a la capital andalusa. La Policia Nacional ha detingut a 5 aficionats alemanys per agressions als seguidors del Rangers durant una baralla multitudinària davant la catedral de Sevilla. I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè el guanyador de l'etapa d'ahir del Giro, Biniam Girmay, no correrà avui per una lesió a l'ull que es va fer obrir l'ampolla de cava durant la celebració de la victòria. Girmay va fer història aquest dimarts en convertir-se en el primer africà negre en guanyar una etapa del Giro, però ha hagut d'abandonar aquesta volta italiana.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passen ara mateix de les 11. Tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. Si no ens equivoquem, des de començaments del mes d'abril, sí, des de començaments del mes d'abril, uns 26 milions de persones es troben confinades a casa seva a la ciutat de Xangai. No és un confinament com el que, per exemple, vam viure aquí, al començament de la pandèmia, sinó que es tracta d'un confinament, Serra, molt estricte, que forma part de la política Covid-0 del govern xinès per intentar, doncs, frenar l'augment dels casos, en aquest cas per la variant Omicron.
Sí, clar, hi ha hagut un... És que ara no sabia jo que, si jo que havia de parlar. No, clar, ha sigut... Que és, recordem una variant que és menys greu, però molt contagiosa. Uh-huh. I aleshores, davant de l'augment doncs, espectacular de casos, doncs, va decidir això, aquest confinament total, a més que la gent no pot sortir de casa. I entre ells, per exemple, hi ha... Que un d'aquests, ja són gairebé 50 dies sense poder sortir de casa, hi ha l'Eladio López. Ell és enginyer, és asturià, però porta 10 anys que vivint a la Xina. D'aquests 10 anys, els últims 8 a Xangai. I va ser ell qui va decidir tenir un canal de YouTube.
O sigui, ell és enginyer? Lalo.
Sí.
I?
Tenia un canal de YouTube allà. Uh-huh. El que passa que l'ha decidit reactivar a partir d'aquest nou confinament i per explicar en primera persona el que passa a la Xina.
This is Lalo y esto otro coronavideo. Te voy a comentar las 12 diferencias. Comparo la cuarentena en Occidente y la cuarentena en China. Seguido de un bonus, así que quédate para descubrirlo. Número 1. La primera. Salí, bebé. El rollo de siempre. Aquí, como veis, no puedo salir.
Eladio López, buen día. Buenos días, Eladio.
Buen día, Mercé. ¿Cómo estás?
Molt bé, Eladio. ¿Y tú cómo estás?
Pues confinado aquí entre cuatro paredes, día 48.
Día 48. Por tanto, claro, lleváis estos 48 días confinados. Claro, y Lalo, ¿tú lo has pasado ahora? ¿Te has contagiado de la variante Omicron?
No, por suerte no. Por suerte no me he contagiado todavía, Merced.
Uh-huh. Pero claro, Lalo, ¿esto quiere decir que no podéis salir de casa o del edificio en ningún momento? ¿O hay alguna excepción? Lalo, cuéntanos.
Pues mira, justo después de estos 48 días, como te digo, hoy nos han dado una tarjeta para poder salir del edificio 2 horas en 5 días, para que te hagas 3 horas en 5 días y 2 veces. Es decir, por ejemplo, yo estoy viviendo con una persona, con lo cual podríamos salir una vez ella y otra vez yo.
¿Y esto cada 15 días?
No, esta vez son como 5 días.
Ah,
es decir,
vale,
ayer, pero nos dieron la tarjeta hoy, con lo cual del 18 al 21 podríamos efectuar 2 salidas separados de máximo 3 horas.
La de muchas veces nos llega a través de los medios de comunicación lo que está pasando en Shanghái. Y creo que se diferencia mucho de lo que pasa realmente en Shanghái. Tú mismo lo contabas hace unos días en tu canal de YouTube, This is Lalo.
Una cosa es lo que tú lees en la prensa, los comentarios que tú lees, y otra cosa es lo que tú ves diario, ¿no? Ahora mismo, si yo salgo, me encuentro con la cancela cerrada.
¿Por qué cae mi mamá? ¿Por qué cae mi mamá?
No toda cancela tiene un canciller.
A ver, Eladio, esto la cancela, para entendernos, es la como la puerta de salida a la calle, ¿no? Entiendo, del edificio. ¿Y esto sigue pasando, que tenéis una persona vigilando el exterior que os impide salir, o que vigila de alguna manera o controla?
Pues mira, justo el día 16 se cumplieron 14 días del último positivo en mi edificio y los dos que están adosados a él, con lo cual desde el día 16 ya esta persona ya no duerme en la puerta y la puerta ya no está cerrada. Pero hasta entonces había un candado y había una persona durmiendo ahí y estando ahí día y noche que no te permitía salir.
Es decir, que este canciller, diríamos, este vigilante, solo está en casos de que haya positivos en el edificio para controlar que nadie salga y a que haya podido tener contacto con ella.
Exacto, exacto. Es decir, si no hubiera positivos, pues el control se hace más en las puertas principales. La puerta que está aquí es una puerta, digamos, como de una calle secundaria, es decir, no es una calle principal. Básicamente, pues sería una especie de calle de urbanización. Es una calle abierta, es una calle pública, pero que no da ninguna calle principal. En el caso de que, por ejemplo, como es el caso ahora, que no ha habido ningún positivo en los últimos 14 días, los accesos a las calles principales están cortados y solo puedo salir presentando, en este caso, desde hoy, esa tarjeta durante un máximo de 3 horas.
Ya, vaya. Lalo, te hemos escuchado en alguno de tus vídeos en YouTube, que al parecer podeu seguir a This is Lalo, que comentabas justamente las diferencias, ¿no?, de lo que es la cuarentena en la China, en China, y la cuarentena aquí. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Nos podemos hacer una idea, pero...
Bueno, pues mira, la principal diferencia es que tú no puedes salir a nada, ni siquiera a comprar comida, que tampoco hay permisos, como suele haber en España, vamos, como en España, por ejemplo, para poder coger y salir al médico. O al médico sí, puedes solicitarlo, pero vamos, yo no puedo ir a trabajar, o no es que una empresa pueda presentar alguna opción para poder salir. Es decir, las salidas están limitadas al máximo. La comida la tienes que pedir online y te llega a casa. Sí que es verdad que hemos tenido algún paquete durante estos 48 días del gobierno de verduras. El otro día, por ejemplo, nos trajeron incluso algo de jabón y pasta de dientes, papel higiénico. Eso no pasa en España. Y luego, pues bueno, el confinamiento es a nivel global. Y luego que sí que es verdad que nos han hecho test prácticamente durante todos los 48 días. Al principio prácticamente uno cada 1 o 2 días y luego ya han ido bajando el ritmo. ¿Y qué más así a bote pronto? Pues estos serían los principales, así, las principales diferencias.
Uh-huh. Ahora hablaremos de cómo se hacen cómo se han hecho estas PCRs y estos test, Lalo, que nos decías, pero hemos visto vídeos que mostraban cómo las autoridades se llevaban a gente de sus hogares para trasladarlos a centros de aislamiento. ¿Realmente esto es así, Lalo? ¿Sigue pasando?
Sigue pasando, es decir, si yo ahora mismo diera positivo, la norma dice que si yo doy positivo, hasta que me llevan a un centro de aislamiento, en donde tengo que estar hasta negativizar dos veces seguidas en un PCR y de ahí puedo volver a casa. Incluso a día de hoy, pues como que se comenta que si se comparte en ciertas zonas comunes o incluso si no, pues que puede que me lleven tanto a mí como a toda la gente que vive en mi piso y como arriba y abajo, incluso dos arriba, dos abajo. Esto tampoco es muy definitorio, pero sí que se ha comentado. Y es la norma, que tú no puedes quedarte positivo en casa por mucho que no salgas. La idea es, pues eso, minimizar al máximo el posible contagio por el resto de personas.
¿Y a dónde es? Cuando dicen aislaros, ¿a dónde les llevan?
Pues así, para que os hagáis una idea visual, pues imaginaros, ¿no? Un mítico recinto de feria, ¿no? Un espacio abierto con muchas camas, en ciertos casos, pues con igual algún biombo a media altura separando camas o zonas, baños comunes y ya está. Es decir, sería una zona en la que tú, si no presentas síntomas que tengas que tengan que hospitalizarte, te ponen en un sitio en el que te dan de comer y puedes dormir ahí con un montón de gente más positiva.
Eladio, esto, tú también estabas en Shanghái hace un par de años, cuando descubrimos todo el mundo lo de la pandemia, el coronavirus, la existencia del coronavirus. ¿El confinamiento era tan estricto entonces como ahora? Es decir, ¿pasaba todo esto también que se les llevaban a centros de aislamiento a las personas que daban positivo?
No, yo lo viví en Shanghái también. Entonces en Shanghái fue un confinamiento, para empezar nunca estuve impuesto. Yo nunca pude no salir. Sí que es verdad que de la que salía me daban un papelito que yo tenía que devolver al volver a entrar, pero en ningún momento controlaban cuánto tiempo salía o cuándo salía. Es algo que ahora sí que pasa. Sí que es verdad que los números que había por aquel entonces en Shanghái eran bastante pequeños. Oficialmente apenas llegó a haber más de 250, 300 casos. Y de verdad, donde sí que había un problema era en Wuhan. Entonces yo creo que toda la energía se enfocó en Wuhan. Sí que es verdad que a pesar de no haber un confinamiento forzoso, el hecho de toda esa incertidumbre, ese miedo a saber a lo que estábamos enfrentándonos, pues haría que la gente, pues eso, no saliese de sus casas por miedo a contagiarse.
Lalo, ¿cuál es la situación ahora a nivel de contagios en Shanghái?
Pues ahora mismo han bajado muchísimo. De hecho, mire, si me das ahora 3 segundos, te digo la cifra exacta de los casos de ayer. Han bajado mucho, es decir, hemos llegado a tener 26.000, creo, en la época en la que más, y ahora mismo estamos en 26.000 en Shanghái en un día, y ahora estamos exactamente, ayer hubo 855 casos en Shanghái.
Claro, ahora también nos hablabas, Lalo, justamente de la obligatoriedad, ¿no?, de hacerse un PCR, un test de antígenos. ¿Cómo consistía? O sea, ¿os lo teníais que hacer vosotros? ¿El mismo gobierno de China os suministraba estos test?
Pues sí, nos han dado un montón de test de antígenos y el mismo gobierno te los facilita. En este caso, pues ya, para que te hagas una idea, justo hay gente a la que sí que les han pedido, pues hace un antígeno y sube la foto a la plataforma, a una web o incluso que todos los test utilizados se los recogían. En mi caso no ha sido así y de hecho el primer test de antígenos negativo que nos han pedido ha sido hoy para recoger la tarjeta de que permite salir de la urbanización. Fuimos y nos dijeron, no, tienes que darme un antígenos negativo. Entonces volvimos a casa, un antígenos negativo y se lo concedimos.
¿Y vacunarse también es obligatorio, Lalo?
Pues vacunarse no es obligatorio. De hecho, yo creo que es un poco lo que sí que cambia, ¿no? Como que aquí básicamente hemos tenido, no te exagero, igual hemos hecho 30 PCRs y gente incluso va a PCR cada 2 días. Es decir, el número de PCRs es increíble. Sin embargo, en ningún momento nos han propuesto vacunarnos. De hecho, si quieres vacunarte, tienes que hacerlo tú, motu propio, y tienes que pedir cita por tu cuenta y solicitar la salida desde la organización en el comité del barrio para que te dejen salir e incluso costearte tú la vacuna. Es decir, no se está promoviendo al mismo nivel la vacuna como en Occidente.
Ya. Claro, todo esto nos llega, Lalo, claro, eso nos ha llamado mucho la atención, ¿no, Serra? Cuando en la mayoría de países están relajando las medidas de seguridad, ¿no? Nos sorprende que en la China pase todo lo contrario ahora mismo. Tú que has hablado con mucha gente, ciudadanos chinos, ¿no? Tus vecinos, ¿cómo ven esta política COVID cero?
Bueno, pues hay diversidad de opiniones. Es decir, por ejemplo, volviéndonos a los datos, está claro que lo que está pasando aquí ahora es lo que pasó entonces por Europa entre diciembre y febrero, es decir, que se dispararon los casos por la nueva variante Omicron. Hasta entonces, con las medidas del COVID cero, con las cuarentenas para todos los ciudadanos que venían de fuera y con los confinamientos, habían sido capaces de retener la expansión del virus. ¿Por qué? Pues porque las otras variantes no eran tan contagiosas. ¿Qué pasó? Pues que en principio la teoría es que se metió por Hong Kong y por Hong Kong pues fue subiendo y en realidad con Omicron lo que sí que hacían era en cuanto había ciertos casos paraban la ciudad. Aquí en Shanghai tardaron bastante y de hecho no se paró prácticamente la ciudad hasta que hubo 4.000 casos y ahí es cuando ya fue demasiado tarde y por eso estamos aquí en el día 48. Hay diversidad de opiniones, ¿no? Hay mucha, es decir, aquí se tiene miedo al virus, es decir, que el miedo es real al virus, incluso yo diría que más que Occidente. Luego, a su vez, la población está bastante envejecida, no todo el mundo está vacunado, y luego la capacidad hospitalaria de este país, por ejemplo, por el número de UCIs, es más inferior que la mitad de Europa, de España o Italia, por ejemplo, con lo cual el riesgo de una epidemia a gran escala y de que sea más catástrofe es mayor. Sin embargo, hay gente que eso, que ya está un poco diciendo, bueno, ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿No? Como diciendo, ¿qué va a pasar así? Porque en realidad esto no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque en realidad el virus no se va a erradicar de China y en el momento en el que te abres, pues va a entrar, ¿no? Como que sí que existe esa conversación. Sin embargo, ahora mismo, pues eso, lo que predomina es la política cero y, bueno, pues hay gente que comenta, pero bueno, de momento, a nivel oficial, no se ha comentado nada y parece que en un medio plazo o corto plazo no va a cambiar.
Es decir, que continuaréis confinados. Yo no sé, me parece que al principio os dijeron que esto era cosa para 4 días, una semana, pero claro, como lleváis 48 días, es mejor no saber, no sé, pongo en vuestro lugar decir, mira, no me digáis nada y cuando llegue el momento de que ya haya normalidad, que pueda salir a la calle con tranquilidad o normalidad, ya lo tendré. Pues no sé si os dicen algo, aquello, os dan pistas de que la cosa puede estar en 1 o 2 semanas o...
Pues como bien dices, ¿no? La idea era del 1 de abril al 5 de abril a las 5 de la mañana, es decir, básicamente 4 días netos, ¿no? Sin embargo, pues ya ves que estos 4 se han convertido, los han multiplicado por 12 porque llevamos 48, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí que han sido un poco, pues eso también te ha ayudado a no gestionarlo bien. No han dicho nada, sí que es verdad que ahora mismo, pues ya el hecho de que empieces a poder salir, aunque sea 3 horas, no todo el mundo. Y luego, pues bueno, hay gente que empieza a comentar del 1 de junio y en función de la zona, en función del barrio. Es decir, como que la idea es que a partir de junio ya empiece a recobrar la normalidad.
Claro, Lalo, yo ahora me estaba imaginando, tú te imaginas, Serra, ahora qué vas a hacer, ¿no? Porque ahora creo que vas a salir, ¿no? Tienes este pase, ¿no, Lalo? ¿Qué os dejan hacer? O sea, ¿podéis ir a dar un paseo por vuestro municipio? ¿Hay algún tipo de restricción, Lalo?
Vale, en principio yo solo puedo salir por el barrio, es decir, como que hay un pequeño mapa de unas 10 calles, ¿no? Es decir, en una zona, podríamos decir, pues es como el barrio. Yo puedo solo salir por ahí. Muchas tiendas están cerradas, los restaurantes están todos cerrados y, de hecho, las tiendas que están abiertas comentan, por lo que he visto por fotos, que hay unas colas bastante grandes para poder entrar. Pero bueno, más allá que darte una vuelta por ahí, ver Shanghai vacío y demás, pues tampoco es que se pueda hacer mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, mi distrito es justo colindante con el distrito en el que viven la mayoría de mis amigos, ¿no? Y, por ejemplo, en ese distrito todavía no han empezado a dar 3 días de salida. Con lo cual, pues bueno, incluso el decir, bueno, pues venga, 3 horas y quedamos en un sitio y tomamos unas cervezas, ¿no? Por nuestra cuenta. Por eso incluso tampoco es algo fácil. Bueno, sí que es verdad que salir, que te dé un poco el aire y hacer un poquito de mover las piernas, ¿no? Pero tampoco es que sea la panacea, es decir, no te vas a ir a un evento o a tomarte unas cañas al bar de al lado.
Ya. Yeah. Lalo, tú llevas 8 años viviendo en Shanghái. ¿Tú quieres volver o no cuando acabe todo esto?
Bueno, pues de hecho, mira, tenía pensado irme este verano y a nivel financiero esto ha sido un palo, porque yo trabajo aquí por mi cuenta, produzco vídeos y hago eventos y llevo, pues como te puedes imaginar, llevo 2 meses y medio ya sin proyectos. Entonces, a nivel también de vuelos, los vuelos están muy caros e incluso para volver pues tendría que hacer cuarentena de vuelta y luego, como no hay tampoco mucho tránsito, la oferta es baja y la demanda para gente que quiera volver es alta, con lo cual simplemente el precio de vuelo es alto para poder volver. Entonces, como que eso ya me lo complica. Y sí que es verdad que a raíz de esto, pues bueno, como que ya hay mucha gente que se ha ido, por ejemplo, los italianos que no lo tenían nada fácil para ir y para volver sobre todo, la gente ha dicho, mira, me vuelvo y así me evito el rollo de tener que volver a hacer cuarentena o pagar 6.000 euros por un vuelo de vuelta a China. Entonces, lo que estamos así todos mirando es, bueno, a ver cómo recupera Shanghái, ¿no? En cuanto abren las puertas, cómo es el Shanghái que nos encontramos y cuán diferente es del que había hace 2 años o simplemente del que había 3 meses, ¿no? Entonces, a nivel personal, pues bueno, la idea es ver un poco y sí que es verdad que así como te puedo decir que hace 3 meses esta idea no me rondaba por la cabeza, pues bueno, el hecho de estar aquí 48 días encerrado, pues empiezas a tener otro punto de vista.
Pues muchísimas gracias por habernos aportado tu punto de vista hoy aquí al matí a Radio Estel, Eladio López, un enginyer asturià que ja fa 10 anys que viu a la Xina, els últims 8 a Shanghai, i ara, doncs, mira, porta 48 dies confinat a casa seva. De fet, l'Alo el podeu seguir, si voleu, al seu canal de YouTube, que ho explica tot el que està passant ara mateix a Shanghai, a This is Lalo. Lalo, que vaya muy bien y mucha fuerza. Un abrazo.
Vale, muchas gracias por esta entrevista tan completa.
Què, Serra? Aniries a Shanghai o no?
No.
Fas cara de mare de meva.
No, home, és que ha de ser...
Però escolta, al·lucinant.
48 dies, perquè, clar, el confinament que vam tenir aquí, sí que no podíem sortir de casa, és veritat, però mínimament per fer les compres i aquelles cues que hi havia als súpers o...
Que t'ho porten
sí que
tot
podíem
a casa.
Fer,
sí.
I aleshores servia una miqueta com de,
sí, sí.
D'oxigen, no? De dir, vaig a respirar una miqueta d'aire. Fins i tot els que teníem gos, doncs podíem treure la passeja al gos. Però és que no poder sortir en 48 dies de casa...
T'imagines?
És que és molt bèstia.
Mira, no li he preguntat al Lalo, per exemple, perquè, clar, hi ha pisos i pisos, i entenc que allà a Shanghai, no sé si deuen ser edificis, no? Jo m'imagino, saps aquell edifici que hi poden conviure perfectament... no sé, 13 plantes, saps? Amb 3 no sé, portes a cada planta.
Jo pel que he vist, perquè en els seus vídeos ho ensenya, de la seva zona, em sembla que són, crec que són més tipus urbanització, no vol dir que siguin torres,
ja.
Són edificis, però crec que no són, per el que he vist, no són tan alts com podria ser el centre de la ciutat.
Clar, crec. Perquè també canvia molt, saps? El fet mira, pots no sé, sortir al balcó, sortir a la terrassa, si és que en tens, per poder airejar-te. Bé, aquest és el testimoni del Lalo, que el podeu seguir a This is Lalo, al seu canal de YouTube. Ara nosaltres marxem a publicitat aquí al matí a Ràdio Estel. Seguim caminant de mica en mica al teu costat, cap a 11:45. Marxem a publicitat. I a la tornada, jo, mira, només us demano que tingueu al cap la setmana passada la ministra Nadia Calviño. Estava en un fòrum a Madrid. Serra, fes-ho tu també. S'havia de fer la foto, saps? La foto institucional. I de cop i volta va veure que hi havia dos homes i una dona, que era ella. Què va fer? Es va negar a fer-se la foto? Doncs aquest és el punt de partida d'avui d'elles. Això, després de la publicitat, amb Txell Esteve.
Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Escolta els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 9:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Si és dimecres, ja sabeu que vol dir que tornem a parlar d'elles amb la periodista Txell Esteve, a aquest espai on cada 15 dies parlem del món vist amb ulls de dona o de dones. Txell, com estàs?
Molt bé, molt contenta, com que dimecres cada 15... Bueno, jo sempre estic contenta, eh?
Tu sempre estàs contenta, però avui et veig... Però mira, pobra, és que la Txell l'hem fet baixar ràpid avui, que no t'ha donat temps ni de treure't el bolso que m'estava.
Bueno, com que és molt petit, eh? Ah, és que som veïns, eh? Això pels oients que diguin... L'han fet baixar d'on?
No? D'on, no?
No estic allà al cel com una d'això. Som veïns i compartim edifici, exacte, cosa que ens agrada molt. Perquè sí, si teniu algun foc,
no
doncs...
parlem.
Txell baixa.
Però sí que és veritat que la Txell ha entrat per la porta oficial. És a dir, tot i compartir edifici, Txell, has entrat per la recepció, t'han obert la porta, ha estat molt oficial.
Perquè m'agrada molt saludar qui toca.
Això està molt bé.
He dit bon dia a tothom. Ja sabeu que jo, quan entro per aquí, ja estic contenta. I a més, molt contenta de compartir avui secció amb la Marta, sí, que no ho havíem fet mai. O sigui, no, d'alguna manera ens estrenem.
T'estrena.
Salutació especial també a la Vallejo, la Olga, que de ben segur que ens estarà... Bé, no sé si ens estarà escoltant, però tot i així...
Segur.
Una abraçada
si no ho recuperarà en podcast.
Escolteu, jo avui dubtava molt. Saps què em passa? Que cada 15 dies, clar, passen tantes coses...
Ja, que és difícil, no?
Que aleshores dic, ai, se'm fa molt difícil triar, perquè, clar, ara a mi em necessaria parlar d'aquestes baixes per la menstruació, per exemple.
Per exemple.
O de l'IVA dels productes d'higiene femenins.
Per exemple.
I per què genera tanta polèmica això, que no acabo d'entendre-ho, no? O de Chanel i Eurovisió, que ja sé que n'haureu parlat. Vull dir, hi ha molts temes, no? Però sí que em vull quedar amb un gest que crec que és important, que va passar la setmana passada, no? I que, bueno, és el gest que va protagonitzar la vicepresidenta i ministra Nadia Calviño quan en el Fòrum de Lideratge Empresarial i Directiu que es va celebrar dimarts passat a Madrid, ella abandonava la foto per el fet de ser l'única dona que hi havia en aquesta foto, i passava això.
Compañero. ¿Qué pasa?
Ella diu, ay, no se sé más a ver, pero ella fa, ay, no me voy a sacar la foto, lo siento, de verdad, lo tendríamos que haber hablado antes. Clar, és digne de ser analitzat tot plegat, eh? Una, el lo siento, i aquest gest una mica de... Bueno, molt violent, no?, d'haver de marxar.
I no sé, Txell, perdona, però no, crec que no és la primera vegada que li passa, a la ministra Calviño, si no m'enmerro.
Em sembla que al febrer ella ja va anunciar que no voldria participar en cap debat ni fer-se cap foto. Si ella, com que, clar, és ministra, és l'única dona representant, diguéssim, a totes les dones.
Clar,
ella va dir que no voldria participar.
És que jo hi soc perquè soc la ministra.
Correcte.
Només faltaria, no?, que ella no hi fos. Però ho va avisar i ho va explicar de manera molt contundent.
Y el otro eje que es singular en el caso de España es el de la igualdad de género. Y quería mencionarlo porque también estoy particularmente sensible esta mañana. Le estaba diciendo a Josep Antoni, no voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. Es que no voy a volver a hacerlo. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. Me alegro de que el panel que habéis organizado sea paritario. Estaba pendiente de escuchar los nombres porque tenemos que tomarnos este tema muy en serio. El riesgo que tenemos de involución, el riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación, de progreso de nuestro país desde que llegó la democracia, es muy elevado. Y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra. Y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población.
Més clar, impossible.
Impossible.
O sigui, jo crec que va ser clara meridiana. No
l'havia escoltat, però l'aplaudeixo totalment.
Clar, llavors, això, el gest de la setmana passada ha de venir acompanyat d'aquesta advertència que ella va fer. Per què em sembla importantíssima i molt positiva? Una, per fer visible un problema que segueix passant, que és que segueix havent-hi només una dona a la foto, si n'hi ha alguna, en el seu cas perquè és la ministra. Per tant, això no només és important fer-ho visible, sinó que d'alguna manera denunciar-ho, no? Què aconsegueix Nadia Calviño com això. Ella sabia perfectament, i més amb un càrrec així de públic,
la repercussió,
que això
no?
tindria una repercussió. Ah. I, de fet, en va tenir molta, no? Uh-huh. Però més enllà d'aquesta repercussió, sí que posa al damunt de la taula uh-huh. aquest fet, no? Aquesta invisibilitat de la meitat de la població. En els espais, en tots els espais, les dones hi hem de poder tenir un lloc i una veu, no? Perquè, de fet, la tenim. També en aquest espai de dimarts passat, no? De fet, al final, a la cloenda d'aquest acte, la foto, i va sortir una segona dona.
Ah, això no ho sabia.
Sí, senyora. Ah, sí? Clar, això ningú ho diu. Ah. O diuen si al final salia una segona mujer. Doncs pues mira, és una segona dona que té un nom i un cognom i que té un càrrec,
molt
també.
Bé.
Doncs és Sara Molero, que és secretària general dels empresaris madrilenys.
Clar, però Txell, a mi també, i Marta, em genera una pregunta, perquè molta gent també deu pensar, bé, però si està ella, ja fa com la quota. Saps el que et vull dir?
Clar, però és que això té un nom, que es diu florerisme o tucanisme. I això vol dir posar justament, fer aquest xec, no? Et posem, en aquest cas perquè ets la ministra, però ja n'hi ha una. Ningú podrà dir res perquè ja hi ha una dona. Fixeu-vos que en molts espais passa això, no? També en els mitjans de comunicació, en molts espais, en moltes fotos públiques, de vegades hi ha una dona per ser-hi. Segurament també per la seva val, o evidentment, eh? no qüestiono això, però sí per tenir aquest xec, no? I no es tracta de fer xecs, no es tracta de tenir caritat, de rebre caritat per tenir un espai. Es tracta de cedir un espai per construir-ne un de nou, no? Mm. Penso jo, eh? Llavors, per això sí que és molt important el que va fer ella. I jo reivindico molt que mentre això no sigui així, haurem de demanar aquest espai. I els homes també l'han de demanar. Jo tinc molts companys periodistes que quan els conviden a tertúlies pregunten quines dones hi van.
Aquestes són altres, les tertúlies.
I si no hi van dones, no hi van. I això fa molt poca
sí?
gent actualment.
Això,
eh?
Tu coneixes
això passa.
Companys
periodistes.
Per exemple,
els companys de Crític això ho fan.
Uh-huh. Hi ha casos de dones periodistes que no volen anar a tertúlies perquè tampoc és un espai de diàleg, és, no? És un entorn agressiu, penso que és un espai força masculinitzat, i n'hi ha que moltes vegades no se senten, simplement pel fet de ser dones, en la posició de sempre haver de defensar, més enllà del que es debati, la posició feminista, no? I moltes diuen, tampoc és el que hauria de passar,
això,
no?
I potser, segurament, la sensació, clar, hi ha tantes línies de lectura, no? La sensació de falsa impostora, no? D'ostres, potser no estic prou acreditada
clar.
per anar-hi.
Yeah.
Clar, perquè històricament potser no hem tingut aquest lloc, no? Passa una mica amb la visibilitat, aquest, tornant a la Nàdia Calviño, amb això, no? Clar, què passa quan només veiem una foto, una dona a la foto, o no en veiem cap? Bueno, això també fa visible una problemàtica que és el sostre de vidre, no?
També.
Aquesta dificultat que tenim les dones per arribar a càrrecs de responsabilitat. No?
Ara en parlarem, Txell, si et sembla, però, com bé deies tu, tornant a aquest gest importantíssim de la ministra Calviño, ha rebut crítiques pel fet d'això de dir no, jo no vull sortir a la fotografia?
N'ha rebut moltes, moltíssimes, i amb moltes, sincerament, tampoc no hi entrarem molt, eh? Perquè per mi són absurdes i jo penso que hi ha crítiques que no cal donar-hi
ni visibilitat, no? Ni res.
Però és veritat que Miguel Garrido, que és el president de la patronal madrilenya, sí que va assenyalar no entendre la reacció de Calviño, que una mica va en línia d'aquest vídeo, eh? Qui li interessi pot buscar aquest vídeo d'aquest moment on la ministra abandona la foto, i la reacció dels homes és molt d'anar com molt perduts. No?
Que no
Perdona,
saben.
Si aquesta senyora
riuen,
si aquesta senyora ha avisat, la teva obligació és fer la feina. I fer la feina és que la foto hi surti més d'una dona. No? Llavors es queden així, riuen, i a més, com si no passés res. No, sí que passa, i potser qui ha de dir ho sento ets tu, no ella. No? Perquè el context que ha generat no és còmode, i no és el que es voldria. No? Per tant, anàvem molt perduts, i les declaracions d'aquest senyor van molt en aquesta línia. Eh? Deia, no hay que dar importancia, si no quiere hacerse la foto solo con hombres, es su decisión. Sí, jo penso que se li ha de donar importància i molta perquè la té. No? I després hi ha hagut una altra crítica que també em sembla interessant, jo en aquest cas la comparteixo una mica més, és de Pablo Echenique, portaveu d'Unides Podem a Congrés, que critica una mica, ostres, que fàcil és fer soroll de manera gratuïta, no?, al sortir d'una foto, però en el moment d'implicar-se, per exemple, amb coses que poden millorar la vida de les dones, com pot ser una baixa per la menstruació, no?, per menstruacions incapacitants, aquí no et mulles, no?, i dius que no penses estigmatitzar les dones. Bueno, això també
és una
segurament
debat, no?
És un altre debat, eh? Mm-hmm. Però sí que és veritat que, malgrat recolzar molt o entendre molt el gest de Nadia Calviño. És veritat que, bueno, la reivindicació sempre ha de ser real, no? No només un postureig, que no ho dic que ho sigui, eh? Jo crec que només pel soroll que ha generat.
Ja està.
I per l'obligació que a partir d'ara crearà en aquests senyors i aquests directius que no, bueno, passaven una mica per damunt, a partir d'ara, qualsevol acte, clar, estic convençuda que només per aquest soroll ja tindran en compte això.
I Txell, no? I Txell, perquè els hi fa gracieta. O sigui, el fet de que la ministra... No, que no saben si... I fins i tot, no sé, eh? Però dona la sensació que ells ni se la prenen en sèrio, no? És el típic comentari de que no saben com... Saps el que et vull
segurament,
dir?
Segurament, sí, sí, segurament. Bueno, doncs ara ho prenen en sèrio. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Estem aquí a les paelles amb la periodista Txell Esteve, que justament avui el punt de partida era aquest gest importantíssim de la ministra Nadia Calviño en el fet, no? Va ser la setmana passada en aquest fòrum que es va
dimarts
celebrar
passat.
Dimarts passat a Madrid. Va dir, jo no surto la foto si no hi ha més dones. Clar,
que també que... t'he de dir que el gest no és tan fàcil, de fer, per molt que siguis ministra.
Clar, perquè tu pots pensar, Txell, però fer-ho, el pas de dir, no, jo em planto aquí, escolta.
Fer-ho sabent la repercussió que tindrà,
sí,
jo ho trobo valent, no?
Totalment, no. Vull dir, i ella que també, com ho dèiem, no? Que ja ho havia avisat i havia dit, escolta, és que jo ja ho vaig dir, no?
Sí que
ja.
És cert que crida l'atenció, no? Que a nivell de protocol això no se sapigués abans, potser és perquè ella mateixa ho va voler visibilitzar, no? Però normalment aquestes fotografies ja estan pactades amb tot el nivell, no? de protocol, clar, és a dir, que sí, és més complex. Sobta, no? Que en el moment, potser és precisament pel que tu apuntaves, eh? Perquè potser ho volia visibilitzar i que aquesta imatge, diguéssim, se'n fes difusió als mitjans.
Potser
però
sí.
No, crida l'atenció que just s'hagués d'esperar el moment, no? Que
ja
s'estaven posant malament.
Al millor ella ho va dir tan clar els mesos previs, no? Que ja va donar per suposar que potser no calia incloure en un protocol.
Ah, no? Clar, aquesta és una altra. Escolta, tornant a aquesta fotografia, també fa visible, ho posa damunt la taula, de fet, tu ara n'has fet menció, Txell?
Aquest sostre de vida.
Sostre de vida, no?
Aquest sostre de vidre i aquest terra enganxós, que al final són tant per sota com per damunt,
sí,
les dones no tenim aquest marge. No?
Malauradament és això, no, Txell, que cada vegada, mira, ara hem de buscar un altre concepte, no? Que dèiem, aquest terra enganxós.
Bueno, perquè acabem fent feines més elementals,
clar,
malgrat les formacions i la qualificació sovint és superior, no podem accedir a espais de responsabilitat, no? En parlàvem amb la Marta abans d'entrar a l'estudi, clar, no es pot accedir perquè hi ha uns lideratges molt masculins, però unes estructures també molt masculines, no? Vull dir, potser les dones que hi podríem accedir... Clar, tot, com està tot muntat, no podem, no? Per conciliació, per lideratge masculí, no? Que realment el lideratge femení penso que és diferent. Vull dir que les estructures que hi ha muntades realment no són favorables a trencar això, no? I a trencar aquestes dades que clamen al cel, no? Perquè són xifres bastant escandaloses. Els homes representen el 65,9% de les posicions de direcció i gerència i només ocupen el poc més del 30% de les ocupacions més elementals,
clar,
no? Però la resta ho fem nosaltres.
Però d'alguna manera, Txell...
Per no parlar, perdona, de totes les tasques fora de...
És que anava...
De les feines remunerades, no? O de les feines que hi ha a casa, a la llar, que això hauria d'estar remunerat, però això són hores i hores de molta feina.
De molta feina, però ara també deies, no?
Llavors...
Ens centràvem en aquests càrrecs directius, però és que passen altres àmbits, no? També trobem...
Clar, hi ha una iniciativa interessantíssima que jo segueixo molt, que és On són les dones, que són les dones de Catalunya que es dediquen a fer recompte de la presència de dones als mitjans catalans. I amb el poc temps que fa, no sé si fa 2-3 anys, ara no sé, quan van començar a fer la feina, però fan una feina molt interessant, perquè a més ho fan molt visible, i jo crec que d'alguna manera han aconseguit revertir una mica algunes situacions, no? Doncs fan recompte de dones i reparteixen a tothom, eh? A RAC1, a Catalunya Ràdio, a TV3, a tots els mitjans de Catalunya, bueno, miren quina representació hi ha de dones, no? Una mica en la línia del que dèiem abans,
sí,
no? Per què no has pogut convidar en aquesta tertúlia dones a parlar de ciència? Hi ha dones científiques. On són, no?
on són les dones directives de teatre? On són les dones periodistes? Que periodisme és una carrera que està plena de dones i les redaccions estan plenes de dones, no?
Sí, nosaltres
per què no hi ha dones directores de mitjans de comunicació?
És que això és una altra cosa.
A Catalunya només hi ha l'Esther Vera de Lara,
sí.
I ara mateix no te'n sé dir una altra, no? Hi havia hagut la
Mònica Terribas.
Però per què els càrrecs de direcció de mitjans de comunicació, de teatres, d'hospitals, no? Sempre són els homes. Uh-huh. On són les dones?
On
hi
són
som.
Les dones?
Les dones
mira,
hi som.
Si agafes, anava a dir, la mostra d'aquest programa, gairebé tots som dones, eh?
És veritat, vull dir que és una excepció,
i
també.
I això és el que fa superespecial. Superespecial. Ja et dic jo que si no seria diferent. Però volia posar avui molt l'accent en això, perquè sí, és veritat que és important reclamar aquest espai, però també cedir-lo. No? I no només aquest espai simbòlic d'una foto, sinó també l'espai físic. Ara no té res a veure ni amb el sostre de vidre ni, ni amb res del que hem parlat, eh? Però en el fons sí que té molt a veure. Quan tu ocupes un espai físic, com més espai físic ocupes, més poder tens i més visibilitat tens. Comencem a cedir espais, no? I això també és responsabilitat dels homes, no només nostra. No? Nosaltres l'espai ens l'agafarem igual.
Igual.
Això no... Però estarà bé fer-ho de manera... De manera compartida.
Sense fer mal.
Eh? Sense fer-nos mal, exacte.
Sense fer-nos mal, sobretot.
Ja ha passat, això?
Sí, Txell, però...
Però ja us ho vaig dir un dia, per què m'ho feu, això?
Què vols? No, què fem?
Què vols, més temps?
Home, mira, doncs hem de dir-li al director de Radio Estel...
Que ens està escoltant?
Que volem... Home, segur que sí.
Segur, no, Toni, dic, no, és afirmació.
Ah, vale, pensava que... Doncs hola, Toni.
Més espai.
Estudi.
Vols més espai?
Més espai. Més espai.
Mira,
avui l'espai de l'Elles anava d'això, doncs Toni, volem més espai.
Toni, volem més espai.
També, mira, com a títol d'una...
D'un espai?
D'un espai, estaria Toni, volem més espai. Ara em matarà.
Txell, merci.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Cuida't moltíssim. Gràcies per l'espai Elles, que ja en parlarem. A veure si podem...
I ens veiem d'aquí dues setmanes.
Li busquem més espai, perquè...
I si no, aquest que tenim. Ja
val molt la pena, aquest espai. Una abraçada, cuida't.
Igualment.
I nosaltres que seguim... Què et passa, Txell? Clar, on vols anar?
Vol més espai, però és que ara no hi comptàvem.
Directament?
Clar, és que no se'n treuen d'aquí ni amb aigua calenta.
No, tu ja saps, aquest programa és viu. I llavors, en qualsevol moment es sobra el micro aquí. Saps? Has de vigilar molt amb el que dius. Perquè, mira, això, el Serra, i ara el ministre, el nostre Ferran Capdevila, el noi amb més sort de la ràdio, alerta, perquè té com un petit detector, i sí... Cosa de micro, que se t'escapa algú, ho enganxa ràpid, eh? I t'ho treu i t'ho fa públic.
Ai, jo mare.
Jo només faig aquesta...
Bueno, sort que no hi posar massa la pota, no?
No, no. Sí, no, el que deia... Mira, que nosaltres volem arribar al punt de les 12, però ens fem una petita aturada i a la tornada, doncs, volem saber de més a prop com és això de cuidar-nos. Però de cuidar-nos, sobretot, mira, la gent que vulgui perdre pes, ara que s'apropa l'estiu, però, Txell, sempre amb la mirada posada a la salut, de com podem perdre pes i guanyar salut. Així doncs, després de la pausa publicitària, en parlem aquí al Matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dia
Dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tot i que fa ja anys que sentim parlar d'això, de nutrició, de dietètica, seguim tenint molts dubtes, no sé tu, però sobre quins tractaments són els que realment funcionen a l'hora de la veritat. Clar, per resoldre possibles dubtes, perquè ens doni bons consells, també contem avui amb la Dayana Angulo, que ja ens escolta. Ella és, us la presento, és assessora dietètica de Naturhaus, que com ja sabeu doncs és empresa en referència en aquest sector, ni més ni menys, des de fa de més de 30 anys. Dayana, bon dia.
Buenos días.
Què tal, Dayana, com estàs? Escolta, Dayana, entre tantes dietes, tractaments, informació diversa que rebem, clar, per començar, què és el que hem de tenir en compte, no? Si ara un oient ens estigui escoltant, no? I dir, va, que estigui decidit per una o altra, si el que volem és perdre pes i, com sempre diem, sense posar en risc la nostra salut, per on hem de començar, Dayana?
Bueno, la verdad es que actualmente pues existen muchos tipos de dieta y sobre todo nosotros por el método en el cual somos reconocidos y además que muchas personas han conseguido sus objetivos, pues nosotros lo combinamos pues con un plan dietético personalizado, obviamente con un coach de seguimiento semanal gratuito y además con complementos alimenticios pues a base de extractos naturales. Y pues gracias a nuestro método Naturhaus pues hemos conseguido estos objetivos y hemos logrado sobre todo el estilo de vida y una reeducación alimentaria, que eso es muy importante.
Clar, Dayana, segons la teva experiència, ¿quins serien els principals inconvenients per la pèrdua de pes?
Bueno, la verdad es que cada persona es un
mundo. Es un món, ¿no?
Cada quien es un... Hay que tratarla de forma individual, porque obviamente no todo el mundo tiene el mismo problema, se debe decir. Pero sí que es verdad que muchos de los problemas que nos encontramos habitualmente es el estrés y la ansiedad. El hecho de comer y comer bastante en el sentido de que el cambio de hábitos les cuesta mucho a las personas. Claro, esto entran en un bucle en el que no pueden salir porque, claro, intentan comer bien a lo mejor de lunes a viernes y luego el fin de semana, pues nada, comen chocolate, patatas fritas...
Clar, que dius, no? Que penses, Dayana, mira, jo em porto bé entre setmana i al cap de setmana em deixo anar.
Exacto.
Ah, entonces, i què? Això és dolent o què?
Persona... La persona entra en un estado de culpabilidad que lo que provoca al final es alterar más esa ansiedad, alterar más ese estrés. Entonces es un problema bastante habitual en el que nos encontramos. Y bueno, como nosotros decimos, pues soluciones hay para todo. Y la persona pues obviamente confía en nosotros, en nuestro método y sigue la pauta que le damos. Además de nuestros complementos, pues la mayoría de casos se soluciona sin más.
Va, Dayana, doncs mira, jo et prenc... Sí, no, però un moment, Dayana, jo et prenc nota, perquè tu dius que tens solucions per tot. Quines solucions donaries? A veure.
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es un estudio personalizado, ver su historia dietética, los hábitos que tiene la persona, pues haríamos un estudio antropométrico, miraríamos el porcentaje de grasa, el índice de masa corporal, se evaluaría a la persona en sí, a ver en qué punto nos encontramos y pues a partir de ahí, obviamente, pues acompañaríamos con complementos y una dieta.
Dayana, perdona, ¿tú en quin centre estàs a Naturhaus? És que m'acabes de donar una idea.
Sí, yo estoy aquí en el centro, en la calle Sant Aló de Barcelona, en el número 26.
Val, crec que n'hi ha una més propera aquí a Sants, oi que sí, Dayana? Diria que sí.
Sí, exactament.
Ja parlarem amb la teva companya perquè m'acabes de donar una idea. Perquè tinc una companya d'equip, la Marta Jarque, ja te la presentaré, que farem un dia que vagi a un centre vostre, què et sembla, de Dayana, i li feu la mostra amb ella.
pues sería bienvenida y perfecto por nosotros.
No? I a veure, llavors així la Marta també fa un seguiment i d'aquesta manera doncs, ens explica quins són els beneficis, no? D'aquest estudi personalitzat que ens parlaves. Escolta, quin tipus de dieta o quin pla recomanaries en el cas doncs, que vulguem perdre pes, però guanyant salut?
Sí, claro. Al final, pues lo mejor es cuando hay un tipo de ansiedad o estrés, es no hacer una dieta muy restrictiva, porque es lo que hablábamos antes. Esto genera una ansiedad y un tipo de estrés más todavía lo que es la pauta dietética. Entonces, claro, lo que nosotros nos ayudamos mucho es con un complemento estabilinat.
A ver, espera't, que ara no ens hem quedat amb el nom. Diana, estabilinat es diu aquest complement.
Sí, es el estabilinat. El estabilinat, pues es uno de nuestros complementos estrella, ya que, bueno, por un lado nos ayuda a controlar todo lo que es el tema del estado de ánimo y claro, sus principales ingredientes si nos encontramos como es el aceite de pescado, el Gallium mamoricum y que además pues esto proviene del tratamiento de vísceras de algunos pescados azules, por ejemplo, y vitamina B6.
Digues, Diana, et volia preguntar perquè, clar, ara estem parlant per la gent que vol perdre pes, però em sembla que aquest complement estabilinat també va bé per més gent, és a dir, per la gent doncs, que tingui problemes de memòria o concentració o fins i tot a l'hora d'anar a dormir.
Exactamente. La combinación, como hemos dicho, de estos ácidos grasos, que son el omega-3 y el omega-6, pues muy aparte de que nos ayudan en problemas como enfermedades cardiovasculares, también nos ayudan a disminuir el efecto de estrés que estamos teniendo actualmente. Además, pues eso nos ayuda a descansar mejor. La vitamina B6 pues promueve la formación de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que se le llama. Entonces, claro, se regula el ánimo, entonces la persona puede estar, obviamente, con una facilidad de sueño mucho mejor de la que tenía anteriormente y además pues como el principal componente de este complemento es el Gallium mamoricum, pues esto sobre todo se ha visto beneficiado sobre todo en el aumento de memoria y aprendizaje. O sea, no solamente es para un estado emocional y pérdida de peso, sino también tiene muchos más beneficios.
Escolta, ¿y tú de serotonina, Diana, cómo vas?
Yo, perfectamente, yo me tomo la estabilidad cada día.
Ja se nota. Escolta, ja per acabar, cal demanar hora per una consulta per poder adquirir-lo, l'estabilidad?
Sí, lo ideal sería pedir una hora y que la persona pues nos diga en qué momento del día le viene mejor venir y obviamente nosotros estaremos encantados de ayudarle tanto con su dieta como los complementos que tenemos.
Diana, ara sí, per acabar, recorda'ns que hem de fer això, doncs, si justament doncs, volem demanar cita a un expert com tu de Naturhaus.
Sí, pues nosotros, por ejemplo, nos encontramos en la calle Santaló, número 26, aunque claro, cualquier persona puede acercarse al Naturhaus que tenga más cercano a su casa. A día de hoy pues nos encontramos en Naturhaus, tanto en Barcelona como Cataluña, en varios lugares de Barcelona.
Uh-huh. Bé, de fet, si volem saber quin és el centre més proper de Naturhaus, Diana, crec que si entrem, no? 3w.naturhaus.es, allà ho trobarem rapidíssimament, no? On ens podeu donar consell.
Sí, actualmente puedes entrar en esta página web y ahí podrás ver todos los centros que tenemos disponibles.
Fantàstic. Diana, m'agafes el guant o no? Clar, jo no sé, a veure, jo crec que Santaló ens queda una mica més lluny, però potser el centre que teniu aquí, Sants, ja enviarem a la Marta Harker, la nostra companya, i li feu aquest estudi, no?, personalitzat, recordem, una mica, quin seria el perfil, no?, la litúrgia per començar per perdre pes. Diana.
Exacto, sí.
No? El pla dietètic personalitzat, aquest coaching, no?, i seguiment setmanal gratuït, i així avaluem de primera mà. Què et sembla, Diana? Tu compres o no?
Yo sí, eso me parece fantástico. Al final, hoy en día lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestra salud.
Molt bé, Diana. Doncs mira, el José, que ha estat ràpid, el nostre tècnic de so, jo crec que tu ja ens has dit que vas sobrant de serotonina perquè et prens l'estabilinat, però nosaltres posem els Manel, que també tenen una cançó que parlen d'això. Diana Angulo, assessora dietètica Naturhaus. Ha estat un plaer conversar amb tu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, hasta luego.
Un que jo tenia a preguntar, xicot, què et va passar? Vaig dir, no t'ho creuràs, una tonteria. Tenia una pedra dins del cap.
Vinga, i nosaltres ja arribem gairebé al punt de les 12. Moment de fer una petita aturada, agafar aire, de posar-nos al dia amb les principals notícies. Ja sabeu que avui a Barcelona hi ha una vaga de taxistes. Ens posarà al dia la Sílvia Muñoz i els companys d'informatius. I ja t'avanço que després del butlletí el que fem aquí al matí a Ràdio Cel és parlar de Tecnopèdia. Com cada dimecres en Pau Font, expert en comunicació, ens parlarà justament avui, a veure si com et quedes, d'aquest fenomen audiovisual que ja fa uns anys que existeix. Són les sigles ASMR. En anglès, Autonomous Sensory Meridian Response. Quedes igual que jo? Doncs vinga, després del butlletí, te'n parlem aquí al matí a Ràdio Cel. Fins ara.